Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la Setmana Santa. L'ocupació turística al Maresme ha arribat al 93% i això es notava al carrer, ple de gent tots els dies, amb bon temps i amb actes religiosos com la processó del Divendres Sant i també el Cant de l'Àngel. Parlarem de la cervesera artesana La Montnegra, que ha donat 256 euros als amics escoltes Montnegra per restaurar l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda a través de la venda de cervesa l'ermitana. Precisament explicarem també per què no es va poder tastar aquesta cervesa al Carpe Birrem de Calella. Parlarem també de malalties mitocondrials. Arran de la campanya de l'associació AEPMI de recollida de mòbils, volem saber quants en porten de recollits ara que reactiven aquesta campanya. I com sempre fem aquests dies, farem un cop d'ull a les novetats del Festimatge 2017. Doncs comencem. L'ocupació turística de la Setmana Santa ha estat una de les millors dels últims 10 anys. Fins i tot es parla de rècord de visitants. Segons diferents gremis d'hostaleria del país, l'ocupació mitjana ha estat del 85%. En alguns llocs de la costa fins i tot s'ha fregat el 100%. En el cas de l'Alt Maresme no s'hi arriba però gairebé.
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha avançat ja el que poden acabar sent els números finals de l'ocupació.
La previsió inicial, que rondava un 88%, a mesura que ha anat passant, diguem, aquests dies i que s'ha anat acostant, doncs, a Setmana Santa, ha anat pujant gradualment, degut, doncs, de que feia el temps ens ha anat acompanyant, i a la vegada, doncs, per un turisme també d'aproximació, que ha fet, doncs, que fes reserves d'última hora, i pensem que la xifra podria arribar ben bé fins a un 92%, quasi un 93%.
Com deia Noguera, el bon temps d'aquests dies ha animat els desplaçaments curts, que han deixat una imatge d'establiments de restauració i carrers plens a la pràctica totalitat de pobles de la costa. En James, sobretot de l'àrea de Barcelona i Catalunya Nord.
El que d'alguna forma no tenia fet una reserva amb antelació i ha esperat última hora, jo penso que també són estades més curtes, estades d'una o dues nits com a màxim, en funció també una miqueta, doncs, valorant la climatologia, i per tant, doncs, si la climatologia ens ajuda, podem dir, doncs, que aquest potencial de turisme, doncs, a última hora acaba per decidir de sortir i de gaudir un període curt de vacances. Estem parlant una miqueta de l'àmbit metropolità de Barcelona, estem parlant una miqueta, doncs, de les comarques més properes al Maresme i una miqueta, doncs, també de la part del sud de França.
Els tornejos esportius de futbol han portat grups de joves a la ciutat i poblacions properes per disputar partits, tant a la nostra ciutat com en camps propers.
Les bones xifres d'ocupació durant aquests 4 dies festius de la Setmana Santa fan presagiar una bona ocupació també durant els mesos d'estiu.
Jordi Noguera diu que les dates de Setmana Santa d'enguany han afavorit el turisme i que aquesta tònica es pot mantenir aquests propers mesos d'estiu.
La Setmana Santa ens ha arribat a mitjans d'abril. Hem aconseguit, doncs, que més establiments poguessin estar oberts, poguéssim, doncs, tindre una climatologia més favorable i, per tant, doncs, que molts establiments continuïn ja a partir d'ara oberts i que la temporada, doncs, comenci a veure's amb unes perspectives molt favorables. Pensem que les previsions que tenim en aquests moments envers la temporada, que ja pràcticament tenim a sobre, són molt bones. Tots esperem, doncs, que realment, doncs, es vagin omplint els nostres establiments, que la temporada turística, al final, quan fem balanç, sigui molt favorable i que, bé, és el desig de tots plegats.
Recordem que a Calella s'han viscut uns dies amb molta ocupació turística i també amb activitats complementàries tant religioses com lúdiques.
Doncs una de les religioses, el cant de l'Àngel, Júlia Gómez Grima, és qui ha cantat l'Àngel aquesta Setmana Santa a Calella. És un dels actes més populars que se celebren a la ciutat amb motiu de la festivitat religiosa i cada any és un nen o nena l'escollit per interpretar el Regina Caeli.
Una peça en llatí que anuncia la resurrecció de Jesucrist. A Calella es canta dissabte a la nit a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau i l'endemà diumenge al migdia després de la missa de diumenge de resurrecció i des de la plaça de l'Ajuntament. El piano des de fa un parell d'anys, Núria Grima ha pres el relleu a Maria Rosa Brunet. Es dona el cas que l'àngel anunciador de la bona notícia ha estat la seva filla Júlia Gómez.
Igualment, seguida va ser la processó que es va fer divendres sant a la nit, en una tradició que s'ha recuperat aquest any a Calella, gràcies a la iniciativa de les confraries de la Mare de Déu i de la del Sant Sepulcre.
La processió del Silenci i de la Llum va sortir de l'església i durant tot el seu recorregut va estar acompanyada dels timbalers que van anar marcant els passos de la processó.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. Aquest dissabte, l'entitat Amics Escoltes del Montnegre ha rebut un xec per part de la cervesera artesana La Montnegre per ajudar en la restauració de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. Són diners provinents de la venda d'ampolles de la cervesa l'ermitana, la primera elaboració de la cervesera fundada per tres almaresmencs, dos d'ells veïns de Calella.
L'entrega del xec es va fer davant l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda en un nou camp de treball de restauració d'aquest edifici que es vol convertir en un centre de refugi per a grups escoltes d'arreu del país. Santi Triviño, de la Montnegre, ha explicat que s'han donat 256 euros amb 20 cèntims, tal com marca la filosofia de la cervesera.
La Montnegre, una cervesa arrelada al territori que neix a Calella i Canet de Mar, en aquest cas, i la voluntat de la Montnegre és estar arrelada al territori, ja sigui mitjançant ingredients per ficar dins de la cervesa o ajudar amb fins socials i solidaris. Ermitana, estem financiant la reconstrucció de l'ermita Sant Andreu de l'Arboceda al massís del Montnegre.
Doncs entre la varietat de cerveses artesanes que s'han pogut degustar aquest cap de setmana, de Setmana Santa, al Carpe Birrem, no hi havia precisament l'ermitana. La Montnegre es considera la cervesera local i ha expressat el seu malestar pel fet que s'anunciés la seva participació a la segona edició de la fira en els primers fulletons promocionals que es van editar i repartir. Pere Badalló ha aclarit a Ràdio Calella Televisió que des d'un bon principi van traslladar a l'organització, a l'empresa Set Betes i també a l'Ajuntament de Calella la seva disconformitat pel que fa al format plantejat.
Badalló exposa que la proposta de fira en format de bar a l'aire lliure limitava el tracte que les cerveseres poden establir amb el públic. En concret, l'organització alternava les tirades de cerveses artesanals i cap de les elaborades tenien un estand propi com si s'havia contemplat en la primera edició. La Montnegre volia tenir-hi una presència més constant durant les tres jornades, així ho ha explicat un dels seus fundadors.
Nosaltres volíem participar doncs, activament com a cervesera, no? Tenir una petita carta, evidentment, doncs, pagar la nostra inscripció, com s'havia fet els altres anys, i poder difondre doncs, el nostre projecte i per què nosaltres fem cervesa, com la fem, explicar doncs, quina és la característica de la nostra cervesa, quines notes de gustell, i no només això, sinó cap on ens enfoquem. En aquest cas, nosaltres, doncs, aquesta cervesa solidària, no? Que hi ha un 20 cèntims per ampolla que van destinats a la reconstrucció de Sant Andreu de l'Arboceda. La seva negativa va ser absoluta, no vam arribar a un acord, ells van tirar pel dret pensant que diríem que sí, vam posar el logotip nostre als seus pamflets sense cap mena d'autorització per part nostra.
Badalló lamenta les maneres de l'organització i la confusió creada per la informació recollida en els primers fulletons, sobretot perquè s'assegura que van deixar clar des d'un principi com entenien ells que s'havia de concretar la seva participació a la Carpe Birrem, unes condicions que també eren conegudes per l'àrea de fires de l'Ajuntament de Calella que va mantenir-se en el marge, una actitud que des de la Montnegre es respecta però no comparteix.
Ells van dir que era una empresa privada, que eren els tractes que ells feien i que l'Ajuntament no s'hi posava. Quan, en canvi, doncs, després saps que l'Ajuntament hi organitza, doncs, posant-hi hores de brigada, suposo que paguen les seves taxes municipals, vull dir que tot és legal, però sí que nosaltres vam voler mostrar doncs, a la regidora de Fires la nostra disconformitat. Acceptem les decisions de l'equip de govern, però creiem que havent-hi només una cervesera local, que hi fossin present per poder explicar aquest projecte, doncs hagués estat doncs, per part de l'Ajuntament un detall important doncs, cap a les empreses o la dinamització econòmica que volem generar a nivell local. I ja t'he dit que nosaltres no ens anem a guanyar la vida, però també intentem no perdre diners.
Des de la Montnegre no es tanquen en banda de cara a futures participacions a la Fira de la Cervesa Artesana, que segons fons municipals ha estat visitada per més de 10.000 persones.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim endavant a l'Infovespre i ho fem parlant ara d'una campanya de recollida de mòbils vells i també de tablets que estan en desús, tablets que ja no serveixen, mòbils que han deixat de funcionar, que ja no els fem servir i que a diferents punts de la ciutat de Calella es poden donar, es poden deixar amb unes caixes a favor de l'associació AEPMI de malalts de patologies mitocondrials, una campanya que està en funcionament ja fa uns mesos a la ciutat de Calella, però que ara els seus impulsors l'han volgut fer encara més pública, encara més extensiva, enviant doncs cartes i escrits a les diferents entitats i associacions de la ciutat de Calella, posant-se a disposició d'aquestes entitats per anar a explicar la campanya en les seves juntes directives, en les seves reunions, bé, en definitiva, per parlar de les malalties de patologies mitocondrials de l'associació AEPMI. Nosaltres també en volem parlar avui de nou a l'informatiu del vespre de Ràdio Calella. És un bon moment per recordar l'existència doncs d'aquesta campanya i ho fem saludant a un dels promotors d'aquesta iniciativa, concretament aquí a la ciutat de Calella, com és el Pere Cardona. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'aquesta recollida de mòbils i de tablets que, com dèiem, la teniu engegada permanentment a la ciutat de Calella, perquè és un bon moment per parlar-ne i per recordar-ho, que la gent que vegi en algun lloc aquests punts de recollida doncs sàpiga exactament a què van destinats i per què és. Com va aquesta iniciativa, Pere?
Doncs mira, aquesta iniciativa és, com has dit molt bé, de l'Associació de Malalts Mitocondrials. És una malaltia rara. I bé, doncs jo ja fa més d'any que soc soci de l'associació, per desgràcia, doncs perquè em afecta, evidentment, i aleshores doncs una manera d'aconseguir diners per la investigació, com que és una malaltia rara, vol dir que la cosa, doncs, si no s'ajuda, doncs és difícil d'investigar, doncs bé, vaig començar a portar aquestes caixes per recaudar aquests mòduls que la gent tira a la basura, doncs nosaltres poder-los recollir, portar-los a reciclar i el que ens donin, doncs, diners que poden servir per campanyes d'investigació. Campanyes d'investigació que són a qualsevol hospital que estigui investigant d'aquí a Espanya. Tant pot ser metges de Sant Joan de Déu com d'hospitals de Saragossa. On sigui, on es faci investigació sobre la nostra malaltia, doncs allà ens interessa invertir diners per a veure si algun dia troben una solució.
I tant.
La manera pues, és aquestes caixes de recollida i amb la bona voluntat de la gent, pues, poc a poquet, pues, anar fent.
I està funcionant bé aquesta recollida? Heu recollit mòbils ja?
Pues mira, de moment ja la vaig iniciar-la el juliol, agost de l'any passat, aproximadament, no em facis dir, i en aquests moments ja porto recollits ja 8 caixes de mòbils, 8 caixes de mòbils, que entre cada caixa n'hi queden entre 40 i 50, doncs home, ja estem parlant d'una quantitat prou interessant, no? Encara falta molt, per això fa poc he enviat emails a totes les entitats de Calella que es vulguin sumar a la iniciativa de que el granet de sorra de cada una de les persones de la població, doncs tot això ajuda, és una manera d'ajudar. També, evidentment, com has dit tu, hi ha caixetes repartides a diferents llocs de la població, al mercat municipal, la cooperativa L'Amistat i a diferents establiments col·laboradors de la ciutat. I doncs, mira, això és el que interessa. I poc tant. A poquet l'ajuda i a poc a poc poder tenir diners que es poden invertir a investigació.
I tant, a més amb una cosa tan senzilla com aquest mòbil vell que cada vegada en tenim més, de mòbils vells que no ens serveixen.
És el que diuen, que cada casa, cada persona en té 3 o 4, doncs bueno, doncs mira, com que no els farà servir i fa servir un o dos, doncs els altres dos, doncs vinga, els fas malbé. És a dir, que si la gent té por de dir, ai, que dono un mòbil, escolta, agafa un martell, me'l roms, que nosaltres també el romperem, o sigui, que no cal que estigui nou. El poden rompre si van estar més tranquils.
Exacte, que no tinguin por, que no es tracta de reutilitzar-los ni res.
El poden rompre tranquil·lament, que nosaltres els podrem reciclar.
I tant, que sí.
I per tant, el reciclatge és destrucció total del mòbil, per treure les matèries primes que està format.
Sí, com que això dels mòbils avança tan ràpid, ens obliguen a comprar-ne un de nou cada 2x3, per tant, en tenim de vells constantment,
Per això, llavors, aquests mòbils vells ens ajuden a nosaltres a portar-los a reciclar i mira, tot el que ens donen, doncs mira, per finançar campanyes d'investigació.
Pere, parlem també d'aquesta malaltia, concretament, d'aquestes malalties de patologies mitocondrials, miopatia mitocondrial, exactament, de què estem parlant? Quin tipus de malaltia és? Quin efecte té?
Sí, mira, les miopaties són enfermetats dels muscles, i els muscles, pues, evidentment, tot el nostre cos són muscles. La miopatia és una família d'enfermetats neuromusculars, i després, dintre del que és la miopatia, es deriva en diferents, depenent de les afectacions de cada persona, pues, un serà una cosa, altre serà una altra. Uh-huh. És a dir, si fos un equip de futbol, i els uns seran defenses, els altres seran davanters i els altres seran porters. És a dir, una malaltia, però després se subdivideix. La mitocondrial, que és la que m'afecta, doncs, senzillament, és que el que està defectuós és la cèl·lula. És a dir, la cèl·lula, que és la base de la vida, és a dir, tu mateix, jo mateix, doncs estem formats de cèl·lules que totes juntes formen aquest cos que som nosaltres. Doncs, que cada una d'aquestes cèl·lules està, per desgràcia, en aquest cas, defectuosa. Uh-huh. La mitocòndria és la part de la cèl·lula que desgrana l'oxigen i que fa que l'oxigen arribi a la cèl·lula i, per tant, si la cèl·lula respira, pugui funcionar aquella cèl·lula. Si la cèl·lula respira, morirà. Què vol dir? Que, per tant, com que tot el nostre cos són cèl·lules, doncs si hi ha una part que no comença a funcionar, doncs què vol dir? Doncs fallaré dels peus, fallaré de les mans, fallaré de l'equilibri, fallaré del cor, fallaré dels pulmons, fallaré d'un te... Així que ha funcionat malament. I el problema és que no hi ha recanvis. Mm. Aquest és el problema. Que és una cosa tan bàsica per la vida, que és el poder respirar la cèl·lula, que si no li arriba l'oxigen a la cèl·lula, doncs evidentment aquella cèl·lula morirà. Mm. Després morirà una altra, que morirà morint. I per tant això, la mort significa que ja no hi ha... On diuen, no, les cèl·lules estan regenerant. Sí, però si et mors ja no regenera. De moment no tenim això. Mm. I per tant vol dir que aquella part del teu cos que mori, doncs ja està, aquella part ja no et serveix. I aquest és el gran problema. Mm. En el cas que estem parlant amb persones adultes, com aquell que dius, mira, si té 50, 60 anys, 70 anys, doncs ja ha viscut, no? Però clar, et fot, perquè et vas morir a poc a poc. Però, només que dius, per això en les caixes hi ha figures de nens, quan aquesta malaltia s'activa en un nen petit, vol dir que un nen petit no està desenvolupat, no pot ser front a la malaltia, i per tant un nen petit que desenvolupi la malaltia ja al néixer, pues, ja té una vida curta, 15 anys de vida, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Aquest és el problema.
Sí, sí. A més,
que dius... Digues.
No, anava a dir que com bé deies, no té cura, de moment no hi ha una cura per a aquestes malalties.
De moment no hi ha cura en aquestes malalties. I clar, el problema és el fet de que si es desenvolupa de gran, dius, mira, pues, tot això que he viscut, benvingut sigui. Però clar, a les famílies que els hi passa amb un nen petit, aquí és el panorama, que saps que la vida d'aquest nadó té una data de caducitat, per desgràcia, massa a la vora. Mm-hmm. I per tant hem de lluitar, doncs, pues, en el nostre cas, amb aquesta malaltia, la mitocondrial. Evidentment, les malalties rares, n'hi ha més de 7.000. Cadascú, pues, evidentment, lluitarà per la seva o la que li hagi tocat de viure. Que és el gran problema.
Sí, sí, estem, per desgràcia, estem molt acostumats a parlar de campanyes solidàries, d'iniciatives que recullen fons per la investigació de moltíssimes malalties sí, estranyes, rares, que no coneixem, moltíssimes n'hi ha, i també, per sort, hi ha moltíssimes iniciatives solidàries que intenten fer-hi front, com és aquesta vostra.
Sí, no, exacte, és que és l'única manera, vull dir, els diners són els que hi ha, i per tant cadascú ha d'anar lluitant dintre de la seva apartat, lluitar, doncs, dir, doncs, mira, aconsegueixo diners per lo meu, a veure si algun dia troben una solució. El que és important, i això sí que és una cosa que dius, que dona esperança, és de que Europa ja ha vist que les malalties rares, aquí els fico totes, les malalties rares, i és la tercera causa de mort de les persones. I ara s'està embolcant moltíssim des d'Europa, i amb tots els països europeus, ha donat diners a investigació. Però clar, són més de 7.000 malalties rares, doncs clar. Doncs i és un pas important que sàpiguen que la malaltia rara no és una cosa ja tan rara, sinó que potser, per desgràcia, tots nosaltres tenim un veí, una veïna o un conegut que té una malaltia més benigna, més maligna, eh? Evidentment que aquí no hem de ficar que tot és dolent, sinó que la malaltia, per exemple, la miopatia mitocondrial, tu la pots tenir, Altra cosa és la tinc i després el meu organisme si l'activa i per tant comença a fer els passos a destruir o no l'activa. Puc tenir la malaltia, però mira, la tinc aquí latent i mai se'n desenrotlla. Mm. Això ja és una altra part de la loteria. La tinc i se'n desenrotlla o la tinc i no se'n desenrotlla.
Sí,
per tant,
sí.
És això. Hi ha molts factors que juguen i llavors has de veure a tu com t'afecta.
Doncs els factors que juguen en aquest cas aquí a la ciutat de Calella és aquesta campanya solidària.
És la solidaritat.
Exacte, això sí, que no falti. I per tant avui n'hem volgut parlar a l'Infovespre de Ràdio Calella d'aquesta iniciativa que, com dèiem, fa uns mesos que està en marxa a la ciutat i que ja ha recollit unes 8 caixes de mòbils vells i usats per la investigació d'aquestes malalties com la miopatia mitocondrial. Doncs bé, que encara falta molta feina per fer i per tant avui ens ha semblat oportú recordar-ho.
I tant. Si em permets, dir que caixes, jo soc de Calella, hi ha caixes a Calella i a Pineda, i com que cada cop ens en coneguem més els malalts mitocondrials, perquè això és l'altra part de la pel·lícula, que els metges a vegades tenen els seus malalts per ells i no els donen a conèixer, i els malalts ens anem coneixent, per desgràcia, perquè com és el metge, tots malalts tots allà, doncs també hi ha malalts altres llocs de per aquí, i allà hi ha caixes a Blanes, a Palafolls, a Mataró, que se va extenguent, perquè pensa que les malalties mitocondrials, que són les nostres, afecta a una de cada 3.800 persones. Si afecta a una de cada 3.800 persones, tu mateix pots fer el càlcul de quants hi ha per aquí al Maresme.
I tant que sí.
Sí, que som uns quants, el que passa que de moment no ens coneixem, o potser, gràcies a Déu, espero que sigui així, no se'ls hagi activat la malaltia.
I tant. Aquesta és la xifra de malalts, però la xifra de persones que tenen mòbil vell, això ja dic jo que és molt més alta.
Aquesta és més alta, exacte.
Aquesta és molt més alta. Per tant, doncs, hem volgut de recordar l'existència d'aquesta campanya i per això li agraïm moltíssim al Pere Cardona que ens hagi atès aquesta estona i que ens ho hagi explicat, i si hi ha qualsevol novetat o qualsevol cosa que vulgui fer avinent també un altre dia a l'antena de Ràdio Calella, doncs li posem els micròfons a disposició. Pere, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies i moltes gràcies a en Endemic, que és l'associació que a la que estic associat.
Molt bé, Pere, moltes gràcies. Merci.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
facebook.com/Ràdio Calella Twitter @RadioCalellaTV
I ara és moment per conèixer novetats del Festimatge 2017.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Hola amics i benvinguts a aquest especial Festimatge 2017. Les activitats d'avui tornen a centrar-se en les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges que tindrà lloc a la Sala Mozart a les 9 de la nit. Però el dia porta una altra activitat, la matinal de cinema jove dels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar, que cada any fan aquesta mostra de treballs audiovisuals realitzats durant el curs. La matinal de cinema jove s'ha celebrat a la Sala Gran de la Fàbrica Llobet. I continuem parlant dels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar, ja que un any més són els protagonistes d'una de les exposicions que es poden visitar a la fàbrica dins del Festimatge. Ens presenten dos treballs. Calella és Hollywood, realitzada pels alumnes de primer de batxillerat artístic en la matèria de cultura audiovisual, i La poètica dels objectes, proposta fotogràfica feta pels alumnes de segon en la mateixa assignatura. Un grup d'alumnes ens van acompanyar el dia 2 d'abril durant la inauguració i van compartir amb nosaltres la seva experiència. Varen poder parlar amb la seva coordinadora, la Gemma Aparicio, que coordina els grups de treball de batxillerat artístic en la matèria de cultura audiovisual.
A veure, són dos exercicis de classe que amb la idea era treballar el fotomuntatge. Aleshores, en el primer projecte es tractava de fer fotografies de Calella i incorporar-hi artistes de l'època daurada dels anys 30 i 40 de Hollywood, com si haguessin estat un estiu per aquí a Calella, i crear aquesta idea de ficció o realitat a través de les fotografies. I amb els alumnes de segon de batxillerat hem treballat els objectes poètics, que es tractava de fer poesia visual a partir de la descontextualització d'objectes o del canvi d'ús d'ells, agafar un objecte quotidià i donar-li una nova forma i una nova manera de mirar-se.
Entrem ara a parlar de les projeccions de curtmetratges que es podran veure aquesta nit a la Sala Mozart a partir de les 9. Tindrem l'oportunitat de veure projectat el curtmetratge guanyador del Trofeu d'Honor del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges, La paciència de l'aigua. La nit ens portarà també el curtmetratge Sexting, de Santiago Samaniego, protagonitzat per Carmen Gutiérrez i Fernando Soto. Una família entra en crisi quan es descobreix que la filla petita ha estat enviant fotografies personals pornogràfiques a algú anomenat Omar. Sentim una seqüència.
Eres una tonta i una irresponsable.
¡Dámelo!
¿Quién es Omar?
¡Dámelo! ¿Cómo puedes hacerme esto?
No puedes tener tan poco respeto por ti misma.
Te odio.
Para eso estamos las madres.
Juan Antonio Moreno ens porta el seu curtmetratge Palabras de Caramelo, protagonitzat per Yadeklu Levada. En un campament de refugiats del desert del Sàhara viu en Cori, un nen sord que vol aprendre a escriure. La nit continuarà amb la projecció de l'Urna, de Nani Matos, que ha estat premiat amb el premi a la millor direcció del certamen. L'Urna és una jove africana que somia amb una vida millor. Un dia emprendrà un viatge amb la il·lusió i l'esperança de trobar el seu somni. El que l'Urna no sap és que aviat desitjarà tornar.
Ajuda-me, por favor. Por favor, ajuda. Ajuda. Por favor.
Tranquila. Por favor, tranquila. Ajuda. Yo te ayudo.
Por favor. Por favor.
Me pidió ayuda y claro, yo pensé... No me malinterpretes, porque pensé que a lo mejor estaría problemas o...
Es esta. Muchas gracias.
La nit es completarà amb dos premis més. El millor curtmetratge d'animació del certamen ha estat per Oripex, de Sònia Gerard. En un poble remot, una nena es fa amiga d'una manada de coiots. Els vilatans posen fi brutalment a aquesta relació, sense adonar-se'n de la revolució que els espera.
Per consultar el calendari de...
Tancarem la nit amb la projecció del documental Soleà, de Marc Hernández, que ha estat premiat com a millor documental del certamen. Soleà és una introspecció personal i col·lectiva sobre els nets d'immigrants andalusos dels anys 50 a Catalunya. Les projeccions tindran lloc a la Sala Mozart a les 9 de la nit. No oblideu portar el vostre carnet del Festimatge i penjar les vostres fotografies vinculades al Festimatge a Instagram amb el hashtag Festimatge2017. Per consultar el calendari d'activitats podeu visitar la web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I abans de la previsió del temps, comentar que l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui les obres de renovació del carrer Bruguera entre els trams de Cervantes i Costa i Fornaguera.
Les obres, que s'allargaran fins al divendres 12 de maig, consistiran en la renovació del clavegueram i la millora del ferm i el paviment d'asfaltat. Aquestes obres provocaran restriccions de trànsit, sobretot per als veïns que tinguin aparcament amb gual d'entrada i sortida. Per aquest motiu, s'hauran d'adreçar les oficines de Gesvia per obtenir targetes d'aparcament gratuït a les zones blaves.
I ara sí, anem per la previsió del temps.
Avui, jornada de cel poc ennuvolat per demà. Cel entremig i molt ennuvolat fins al migdia, tot i que minvarà progressivament. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la temperatura màxima serà moderadament més baixa. Bufarà el vent entre fluix moderats i amb algun cop fort.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, dia 18 d'abril. Avui hem parlat de cervesa artesana, tant perquè l'Ermitana ha donat diners a la reconstrucció de Sant Andreu de Barboseda, com pel fet que no participessin en el Carpe Birrem. Escoltem, doncs, per acabar, una cançó que parla justament de cervesa i que porta aquest mateix nom. És del grup lleidatà De Companys, que van ser la banda sonora de la sèrie de televisió Lo Cartanyà. Aquesta és la cançó. I amb la cervesa acabem aquest infovespre. Que passin una molt bona nit.
El dia no dissabte i no sabíem què fer. Anàvem junts de marxa i anàvem de concerts. Teníem moltes coses i res tenia el seu gust. La reina de cinc segresca, de farres i de canuts. Passant el temps gaudíem sense cap complex i feien fets d'alegria. Això sí que era ben cert, tots junts érem feliços. Amb lo botillo agafat, només que hi hagués festa al meu volt.
Són les 8.